Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Un tema tan seriós com pendent per l'Església Catòlica a Espanya és la de la resposta i reparació de les víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església. Segons els darrers informes encarregats per la mateixa Conferència Episcopal, les víctimes de l'Estat anirien al voltant d'unes 2.000, uns informes en els que ja es parlava d'uns fons creats per la Conferència Episcopal Espanyola i la Conferència Espanyola de Religiosos per la Reparació. Un fons inicialment dotat amb 50 milions d'euros, amb un barem per les indemnitzacions entre 6.000 i 100.000 euros. Doncs bé, precisament ahir diverses associacions de víctimes es van reunir amb la CONFER, la Conferència Espanyola de Religiosos. Abans, però, les famílies també van mantenir una trobada amb Ángel Gabilondo, el defensor del pueblo, que ha elaborat també un informe sobre aquests casos. Unes reunions que han coincidit, a més, amb la primera executiva de la Conferència Episcopal des que Luis Argüello va ser escollit president, i un dels temes que havia de parlar l'òrgan col·legiat dels bisbes és justament la resposta que ha de donar a les víctimes d'abusos sexuals l'Església. Avui en parlarem en aquest programa d'aquestes trobades i la reparació de les víctimes d'abusos en el si de l'Església Espanyola amb Juan Cuatrecasas, pare d'una víctima d'abusos en una escola de l'Opus Dei. Són les 8 i un minut. Abans, però, repassem els principals titulars d'aquest divendres 12 d'abril.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julvé, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Ara ho explicàvem, les associacions de víctimes d'abusos sexuals a l'Església s'han reunit amb la Conferència Espanyola de Religiosos i amb el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo.
Sí, la CONFER ha valorat la trobada com a cordial i amable i ha reiterat el seu compromís a treballar al costat de les víctimes. Mentrestant, les associacions de víctimes han proposat una comissió de treball conjunta amb l'Església i l'Estat espanyol i que la Conferència Episcopal Espanyola creï un estatut de la víctima d'abusos.
I en plena política, el govern defensa que canviar la configuració de les pistes de l'aeroport del Prat durant juliol i agost per augmentar la seva capacitat és molt més viable i ràpida que allargar una pista.
L'executiu de Pere Aragonès creu que la proposta soluciona el que considera que és un problema puntual sense sacrificar, per tant, cap espai natural, però exigeix que serveixi per augmentar el nombre de vols intercontinentals i no per portar més avions de companyies low cost. El PSC, el govern espanyol i la CUP han criticat aquesta proposta.
Nom propi també un dia com avui el de Salvador Illa, que no descarta un tripartit amb Esquerra i els Comuns.
Així ho ha manifestat en una entrevista a Ràdio Estel, on també ha apostat per un nou finançament més just per Catalunya. Unes propostes que avançava, com dèiem, aquesta emissora i que desgranava hores més tard.
I més de la meitat dels independentistes investigats en la causa del tsunami democràtic han marxat a viure fora d'Espanya.
Sí, són 7 dels 12 investigats en aquest cas. Recordem que el jutge hi veu terrorisme en les protestes organitzades per aquesta plataforma després de la sentència de l'1 d'octubre.
Plana esportiva, Xavi Toscano, molt bon dia.
Bon dia.
Després del PSG, el Barça es concentra en la Lliga.
Sí, abans de disputar el partit de tornada contra els francesos, dimarts que ve a l'estadi de Montjuïc. Demà a les 9 de la nit han de visitar el camp del Cádiz amb la idea d'aconseguir els 3 punts a la Lliga per evitar despenjar-se de la lluita pel títol. Demà també juga el Girona al camp de l'Atlético de Madrid a les 2 de migdia. I a segona, l'Espanyol ja juga aquesta nit contra el Leganés en un duel clau per l'ascens a primera.
I a tot això, Pedro Rocha serà el nou president de la Federació Espanyola de Futbol.
L'expresident de la comissió gestora, per tant president continuista, ha presentat davant la comissió electoral un total de 107 avals. Els altres noms que optaran a la presidència, la catalana Eva Parera i el periodista Carlos Herrera, no han aconseguit superar la barrera dels 21 avals necessaris.
Judit Vallès, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què ens expliques avui a la Carabé?
Avui a la Carabé parlarem del vídeo viral de Neymar, explicarem una nova polèmica d'Inditex i H&M i escoltarem el nou disc d'Oques Grasses.
De seguida us ho expliquem tot plegat, abans però temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, i a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Com tindrem avui el cel?
Doncs mira, molt tranquil, un cel pràcticament sense núvols, les borines van desapareixent, s'imposarà el sol i això permetrà que les temperatures diurnes avui siguin més altes que les d'ahir. A la costa no variaran gaire, màximes lleugerament per damunt dels 20, 21, 22 graus, però és que les comarques de l'interior esperem màximes de 25 a 28 graus, les més altes cap al Pla de Lleida i també cap a les Terres de l'Ebre. Per tant, una jornada molt tranquil·la, molt plàcida, que molts punts de Catalunya fora de la costa, doncs semblarà que és pràcticament estiu. Cap de setmana amb temperatures més altes. A la costa pujaran poc, no passaran dels 23-24 de màxima, però de seguida que deixem la influència costanera, les màximes, tant dissabte com especialment diumenge, entre els 26 i els gairebé 30 graus de cara a diumenge. I l'estat del cel, com comentaves, doncs, molt tranquil, pràcticament sense núvols. Diumenge augmentarà una miqueta la nuvolositat al Pirineu, però serà molt poca cosa. Per tant, cap de setmana, a molts punts del país, doncs, està sol i, sobretot, d'aquestes temperatures altes que ens fan pensar que l'estiu, doncs, no està pas tan lluny. De cara a començaments de la setmana que ve, baixen una miqueta les temperatures, però, per parlar de precipitacions, que és el que convindria, doncs, com a mínim, fins el 20, 21, 22 d'abril no arriben masses de núvols més importants que puguin portar algun ruixat en algun punt de Catalunya. Per tant, cap de setmana no direm d'estiu perquè la costa no serà d'estiu, però vaja, molt tranquil, molt plàcid arreu del país.
21, 22 d'abril, ai, 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 aquest Sant Jordi.
Mira, és que de fet Sant Jordi estem en una època de, vaja, allò del que diuen en castellà en abril aguas mil, doncs la veritat és que sí. No estem denunciant ni molt menys que hi hagi precipitacions el dia 23, però ara per ara tindrem un període ben bé d'una setmana de pausa, de tranquil·litat, de quatre núvols, i a partir del 20 arriben masses de núvols, ja veurem què acaben fent, però ara per ara o una setmana vista les previsions del temps doncs no variaran gaire del respecte al que hem explicat avui, tot i que la setmana que ve amb temperatures menys altes que les del cap de setmana.
Deixa'm fer-te una darrera pregunta, Jordi. Jo sé que estem a l'abril i això pot passar, però no sé si tan constant i amb tants pics i amb tantes baixades. Començàvem aquesta setmana, i de fet no és l'única que ha passat, començàvem aquesta setmana fins i tot amb fred i l'acabem amb una calor que sembla estiu. Això fins a quin punt és normal?
Sí, no, a veure, a la primavera ja té això. Pensa que grans nevades les podem tenir el mes d'abril. Vam començar la setmana amb temperatures doncs, que estaven al Pirineu, estaven de 5, 6, 7 graus negatius, i ara estem parlant de caps de setmana de temperatures de 30 graus. És normal tenir aquestes temperatures o tenir aquestes variacions de temperatura tan altes. El que passa és que abans era més habitual tenir aquests 30 de màxima, era més habitual tenir-los cap al mes de maig, i ara ja fa uns quants anys que aquests pics de temperatura altes els tenim doncs, alguns en el mes d'abril. Ja et dic que és aquesta pujada d'aquest cap de setmana, la setmana que ve torna a la normalitat, i la normalitat vol dir que al matí necessitarem la roba d'abric i que cap a migdia doncs, tindrem temperatures de 22, 23, 24 graus, que és una cosa una miqueta més normal. Per tant, no parlaríem d'una cosa doncs, extraordinària, tenir aquest cap de setmana algun màxim de 30 graus, però per sort, perquè baixen ja a partir de dilluns. Però vaja, sí que és un fet que hem vist que abans passava més el maig i ara està passant una miqueta més també el mes d'abril.
Jordi Miralles, com sempre, moltíssimes gràcies. Molt bon cap de setmana.
Bon dia, fins dilluns.
I hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes, per tant anem cap al RAC. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia. Complicacions al Llobregat amb 8 quilòmetres de retenció a la 2 de Pallejà a Cornellà i a la B23 a Molins de Rei. També la C32, complicacions a Gavà en sentit Barcelona. Al Vallès, 6 quilòmetres de retenció a la C58 a Sabadell en sentit sud i el tram de Ripollet en sentit nord. A la P7 també 3 quilòmetres de retenció a Barberà en els dos sentits de la via. I a Barcelona, la ronda, retencions habituals a la de baix, 5 quilòmetres de Sant Adrià a la Ciutadella i el tram de Montjuïc en sentit Besòs, i a la de dalt, 5 quilòmetres des del nus de la Trinitat en sentit Llobregat. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Olma Giró, hola, hola.
Hola.
Què tal, com estàs?
Bé, preocupada, perquè no vull que plogui per Sant Jordi.
No crec.
Esperem, eh?
No crec. Segur que s'aguanta.
Esperem.
A qui li donem el bon dia avui?
Avui és molt fàcil, Joan, perquè és que el que es va viure ahir va ser històric, va ser preciós el que es va viure ahir a les Ries de Bilbao. Suposo que sabeu del que parlo, així que avui, bon dia a la Gavarra.
Por el río Nervión pasaba una gavarra. Por el río Nervión pasaba una gavarra, rumba la rumba la rum. Con 11 jugadores y la copa ganada, rumba la rumba la rumba, la rumba del cañón. Con 11 jugadores.
Bona música per les 8 i 9 del minut,
sí,
no?
Sí.
Ai, del
sí.
Minut, del matí. I a part de la Gavarra, avui també li donem el bon dia a Íñigo Martínez, del central blaugrana, ex-lleó de Sant Mamés, que va acompanyar a la Gavarra en el seu propi vaixell. Perquè això és molt típic. Recordem que l'Atlètic Club va celebrar aquest dijous la conquesta de la Copa del Rei, 40 anys i moltes decepcions després de l'última, així que les ganes de celebrar-ho, com us podeu imaginar, eren moltíssimes. I tant Íñigo Martínez, com dèiem, com la seva família van estar allà, presents, una celebració, per cert, que ha comptat amb més de 1.000 agents de l'autoritat unitat, un helicòpter i un dron submarí com a mesures de seguretat. Això del dron submarí a mi em fascina, eh? No n'he escoltat gaire parlar, un dron submarí. I a part de tot això, també hi havia un centenar de naus que han custodiat la sortida d'una Gavarra que ha estat precedida per la polèmica dels preus imposats per navegar al seu costat. Una mica pujadets de to, sí, els preus. Vull dir, has de ser una mica ric, si volies estar al costat de l'estimada Gavarra. Això sí, la imatge que ens va deixar, increïble. I avui, bon dia, Gavarra, egunon i aupa, com dirien ells.
I sorionac.
Exactament. També.
Qui necessitarà vitamines aquest matí?
Doncs les persones que requereixen d'un títol laboral a Espanya, que ja sabem que les coses de Palacio van despacio.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte.
I si no teníem prou problemes, ara en tenim un altre.
Que bé,
Joan. I és que el mateix Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats ha admès el drama, perquè és un drama, en què es troba el servei d'homologació i equivalència de títols. Assegura que estan rebent una allau de sol·licituds entre 4.000 i 5.000 cada mes, i això vol dir, si fem càlculs ràpids, que els hi arriben entre 50.000 i 60.000 peticions d'homologació cada any. I segons les dades oficials, el 2023 només van tenir la capacitat de resoldre'n 18.000. Vaja. Llavors, així fent càlculs, és que els hi arriben 60.000 sol·licituds i en resolen 18.000. Hi ha unes quantes que es queden pel camí, que es van atreçant. Llavors, el col·lapse, com us podeu imaginar, és enorme, i fons del mateix ministeri que comentàvem admeten al Catalunya Nit que cal redissenyar tot el sistema d'homologacions per poder donar una resposta més àgil a les peticions que els arriben. O sigui, que la solució no és fàcil, la solució és redissenyar-ho tot. Estem parlant, doncs, que metges, advocats i filòlegs, doncs, mentre no els arriba el títol homologat, doncs van treballant del que poden. Així que avui, vitamines per ells, que la cosa sembla ser que encara costarà una miqueta.
I a qui no li arrencarà el cotxe avui?
Doncs a tothom aquí estava al Palau Sant Jordi, els del McDonald's, que van tancar la seva convenció a Barcelona amb ella.
Déu-n'hi-do.
La gran Dua Lipa, que ahir ens va deixar un espectacle. Ens van, no, eh? Els va, perquè era una festa privada a la qual no podíem assistir, però, evidentment, hi havia vídeos i circulen vídeos. Com sempre, Dua Lipa espectacular, espectacular també al seu ball, a l'espectacle.
Per cert, que Dua Lipa estava gravant un
videoclip
a les piscines de Montjuïc.
Sí. O sigui, el que va fer Dua Lipa aquests dies, ara porta uns dies a la capital catalana i a banda d'anar a les piscines de Montjuïc, també es va passejar pel centre de la ciutat i es va demanar un gelat.
Mira-la.
No sé si de crema de llet i de coco. Dos gustos que dius, ai, mira que tens bon gust musical, però pel que respecta als gelats, crec que no...
Ara es posarà de moda el gelat Dua Lipa, veuràs.
Sí, de fet, hi ha persones, això es veia al TikTok, que anaven a la gelateria on havia anat Dua Lipa i deien, sisplau, un Dua Lipa.
Ja
el que
passa
que no sonava Dua Lipa en aquella gelateria. Suposo que d'aquí un temps sí. Encara canviaran el nom. Total, que ahir Dua Lipa va cantar davant de 14.000 congressistes dels McDonald's, McDonald's, li diuen, els diuen una mica de tot, i els seus acompanyants, i també no va ser l'única actuació de la nit. Sí, sí, hi ha gent que els diu McDonald's, no sé. De debò, que ho he vist per Twitter, per X, per l'antic Twitter. I Dua Lipa no va ser l'única actuació de la nit, també va actuar juntament amb The Killers, que van fer un concert privat per tots els congressistes d'aquesta multinacional. Tot
els killeristes.
Els killeristes, eh? Que formava part de l'acte de clausura de tot l'esdeveniment que McDonald's havia fet al congrés aquí a Barcelona.
McDonald's, que després de... La gent de McDonald's, vaja, que després d'anar a aquest concert es van passar per aquí, per Radio Estel.
Sí.
En tenim proves, eh?
En tenim proves. Sembla ser que hi ha un got de Cuba Litre a fora, a Radio Estel, que
el podria finestró.
Ser.
Sí,
el
sí,
finestró.
Sí. És de McDonald's, eh?
És de McDonald's, o sigui... Això és un dubte que tinc. No sé si els hi donaven hamburgueses amb el mateix embolcall d'aquest... No? Hamburgueses de McDonald's pels congressistes...
Amb embolcall d'or. Sí.
De McDonald's, bé, no ho sabem. El que sí que sabem és que hi va haver-hi festa grossa amb Dua Lipa i The Killers al Palau Sant Jordi i que els afortunats, doncs, van poder-ho gaudir. Què? Joan?
Què de què?
Què?
Tira, tira.
Doncs que avui és divendres, no?
Sí.
Sembla ser que la informació és una selva. Ara la Júlia i tu us passejareu per aquesta selva, que crec que en teniu moltíssimes ganes. Venim d'on venim, però jo crec que l'informatiu d'avui no pot començar d'una altra manera que amb un crit salvatge. Atlet!
La caravana, l'informatiu.
Un quart de nou del matí i avui comencem aquest informatiu explicant-vos que les associacions de víctimes d'abusos sexuals a l'Església s'han reunit amb la Conferència Espanyola de Religiosos i amb el defensor de poble, Ángel Gabilondo.
La confera ha valorat la trobada com a cordial i amable i ha reiterat el seu compromís de treballar al costat de les víctimes. També ha manifestat la necessitat d'avançar en la justícia restaurativa. Les associacions de víctimes han proposat també una comissió de treball conjunt amb l'Església i l'Estat espanyol i que la Conferència Episcopal Espanyola creï un estatut de la víctima d'abusos. Abans de reunir-se amb la Confer, les associacions de víctimes s'han trobat amb el defensor del poble, qui espera també que el seu informe sobre els abusos sexuals sigui debatut al Congrés dels Diputats en breu. Ara bé, ha de ser la mesa de la cambra qui fixi una data. Una trobada que es produeix dos dies després de la primera executiva de la Conferència Episcopal Espanyola amb Luis Argüello com a president i que ha estat marcada precisament per la resposta que ha de donar l'òrgan a les víctimes.
Avui en parlarem quan passin uns minuts de les 9 del matí amb Juan Cuatrecasas, pare d'una víctima d'abusos sexuals en un col·legi de l'Opus Dei i que va estar present a les reunions d'aquest dijous amb la Confer i el defensor del poble, perquè ens expliqui una mica com va anar tot plegat. Mentrestant, a Catalunya, la Generalitat aposta per augmentar la capacitat de l'aeroport sense ampliar cap pista. Per aconseguir-ho, proposen canviar la configuració de les pistes de manera molt puntual perquè els avions més grans puguin enlairar-se per la pista llarga a l'interior. Un canvi, això sí, que augmentarà el soroll sobre les urbanitzacions de Gavà Mar i de Castelldefels Platja. En Pau Masip en té més detalls de la proposta. Pau Masip, bon dia.
Es tracta d'un canvi puntual, molt concret. Només s'aplicaria als mesos de juliol i agost i durant 4 hores al dia, de 10 del matí a 2 del migdia. És quan hi ha el pic de demanda, quan coincideixen les operacions que connecten amb Amèrica i amb Àsia, és a dir, les que fan servir els avions més grans i que, per tant, necessiten més metres de pista per enlairar-se. És per això que el govern proposa que durant aquestes hores les pistes deixin de funcionar de manera segregada, com passa habitualment. Això vol dir que tots els enlairaments es fan per la pista curta, la més propera al mar, i tots els aterratges per la llarga, a l'interior. Amb el canvi que impulsa la Generalitat, es podrien passar dels 78 vols per hora actuals a 90, el màxim que marca la declaració d'impacte ambiental de l'aeroport del Prat. Amb aquesta proposta, per sobre de Gavà Mar hi haurà aterratges que fins ara no hi passen, i per sobre de Castelldefels Platja hi haurà algun enlairament més. Això afectarà a unes 3.700 persones, el doble de les que ara senten el soroll dels avions per sobre de casa seva. Per compensar aquesta situació, el president Pere Aragonès exigeix a Aena que pagui insonoritzacions.
Plantegem un pla d'inversions a l'aeroport i també, evidentment, a algunes de les zones urbanes doncs, del seu voltant. A Barajas s'han produït centenars, desenes de milers d'insonoritzacions en els darrers anys. Per cada insonorització pagada per Aena a l'aeroport de Barcelona, n'hi ha 258 a Barajas. Per tant, aquest no pot ser un problema. I Aena ha d'assumir la seva responsabilitat.
Una operació que la Generalitat calcula que costaria uns 300 milions d'euros. Aragonès proposa que els diners surtin de la partida de 260 milions prevista per ampliar la tercera pista sobre els espais naturals de la Ricarda o el Remolà. Els diners també han de servir per pagar compensacions o comprar les cases als que vulguin marxar del lloc.
I el govern defensa, mentrestant, que aquesta proposta és molt més viable i ràpida que allargar una pista. A més, soluciona el que considera que és un problema puntual sense sacrificar cap espai natural. Però exigeix, això sí, que serveixi per augmentar el nombre de vols intercontinentals i no per portar més avions de companyies low cost, Pau.
Sí, per això des del govern asseguren que la proposta també ha d'incloure l'entrada de la Generalitat a la gestió de l'aeroport. Aragonès acusa Aena de prendre les decisions que afecten el Prat amb l'únic objectiu de guanyar més beneficis sense tenir en compte l'impacte social o mediambiental. El president considera que el Prat és una infraestructura clau i cal tenir visió estratègica de país a l'hora de decidir com funciona. Per això considera que augmentar els vols low cost a Barcelona seria l'estocada definitiva als aeroports de Reus i Girona. En aquest sentit, el govern també demana a Aena que construeixi ja la terminal satèl·lit i avançar altres inversions per garantir l'operativa i el funcionament del Prat sense haver d'ampliar la tercera pista destruint paratges naturals, una opció que amb l'evolució tecnològica dels avions avisen que podria quedar obsoleta en pocs anys.
Gràcies, Pau. I el primer cop de porta a la proposta del president per Aragonès l'ha donat el PSC. Ho ha fet el seu candidat, Salvador Illa, en l'entrevista que li van fer aquest dijous aquí a la caravana. Júlia.
Sí, Salvador Illa assegura que aquest plantejament no respecta prou el descans dels veïns de la zona i incrementa també els danys acústics que pateixen pels sorolls dels vols.
Va haver-hi un acord molt rellevant amb els municipis i els veïns de Barcelona, de l'entorn de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona Prat, en què hi havia uns compromisos d'operació de les pistes per disminuir els danys acústics, la repercussió acústica als veïns de la zona, i això s'ha de respectar.
Tampoc hi està a favor el govern espanyol, que creu que la proposta no compleix els requisits que l'Estat va pactar amb el govern ara fa uns mesos. També ha carregat contra la proposta la CUP. Ho ha fet la seva candidata, Laia Estrada.
Sorprèn que d'una mà Pere Aragonès signi tota mena de declaracions doncs en contra d'aquesta emergència climàtica i d'altra banda, doncs amb l'altra mà el que estigui és fent propostes que s'emmarquen dins d'aquest negacionisme climàtic, no? Una proposta que en definitiva el que diu és doncs, que hi hagin més avions, més turistes i per tant més emissions.
Estrada ha acusat els republicans de defensar un model econòmic que segueix, diu, enriquint uns pocs contra la precarietat que diuen que pateix la majoria de la població.
I les veus crítiques també surten des del territori. Una de les primeres a reaccionar ha estat l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, del PSC, que lamenta que ha conegut la proposta per la premsa i recorda tots els problemes que el soroll genera als veïns de l'urbanització de Gavà Mar.
Una de les crítiques que fa Gemma Badia és com s'ha anunciat precisament aquesta mesura.
Estem parlant d'inviabilitat. Per mi, fins i tot, parlaria d'un despropòsit de proposta. I, per una altra part, no entenc ni el moment ni la forma. Nosaltres som, i hem estat sempre partidaris del diàleg, de les taules, de la informació compartida. El que sí que tinc molt clar és que jo he de defensar quina és la tranquil·litat mental, física, acústica dels nostres veïns i veïnes.
L'alcaldessa de Gavà assegura que ha rebut el suport del Ministeri d'Indústria i d'Aena, a la vegada que insisteix que vol un aeroport competitiu. Des de l'Associació de Veïns de Gavà Mar s'han mostrat sorpresos perquè mai abans el govern els havia presentat, diuen, aquesta proposta. El president de l'entitat, Carlos Domènech, assegura que la mesura xoca amb els acords firmats amb els veïns.
Que es inadmisible, no podemos admitirlo, y en segundo lugar es incomprensible. Modificar la configuración de las pistas es faltar a un acuerdo y a un compromiso que cuando hubo la ampliación de la Terminal 1 se firmó. Incluso figura en el acta judicial de la demanda que le presentamos a Aena.
En declaracions recollides per l'Agència Catalana de Notícies, Domènech diu que l'Associació de Veïns de Gavà Mar sempre s'ha oposat a augmentar el nombre de vols low cost a l'aeroport.
I més enllà de valorar la proposta del govern, Salvador Illa no descarta un tripartit amb Esquerra i els Comuns. En una entrevista a Ràdio Estel, el primer secretari del PSC també ha apostat per un nou finançament més just, diu, per Catalunya. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Amb totes les enquestes que el situen com a clar guanyador i amb fins a 8 diputats més, Illa encara la campanya amb optimisme, però amb la incògnita de si l'independentisme aconseguirà sumar majoria i podrà impedir que sigui el pròxim president de la Generalitat. Davant d'aquest escenari, el líder del PSC és conscient que ho té complicat per governar en solitari i, arribats a aquest punt, contempla la possibilitat de fer un tripartit amb Esquerra i els Comuns.
Li agradaria que repetís un tripartit amb Esquerra Republicana i els Comuns?
Jo insisteixo que hi ha diferents opcions, no? Però que els ciutadans es pronunciïn i, a partir d'aquí, ens tocarà, als dirigents polítics, articular governs, fórmules de govern que responguin a la voluntat dels ciutadans de Catalunya de forma estable. No? Jo no exclou cap opció de les que vostè em diu. Ja ho veurem.
Més enllà dels pactes, el debat sobre el finançament autonòmic es va obrir pas a la precampanya catalana. La proposta dels socialistes és defensar el principi d'ordinalitat que es basa en el fet que Catalunya tingui un finançament més just perquè hi hagi un equilibri entre allò que aporta el conjunt de l'Estat i el que rep, i alhora continuï sent solidària amb la resta d'Espanya.
Tothom entén que si Catalunya és la tercera comunitat autònoma en aportació de recursos, no pot ser la 14a en recepció de recursos un cop feta la distribució. No? Jo crec que això és un argument que tothom entén, tothom comparteix. No?
Un dels altres temes que està a l'ordre del dia és la immigració, sobretot per l'augment de partits d'extrema dreta a Catalunya. Davant d'això, Illa ha recordat que, com a catòlica és, aposta pels principis del Papa Francesc d'acollir i integrar els nouvinguts que contribueixen a fer una societat més pròspera.
Soc seguidor, i em sembla que ho ha explicat d'una forma més clara i més nítida, que jo comparteixo més, el Papa Francesc. No? I el nucli del nostre missatge és coincident: acollir i integrar els immigrants a la nostra societat no només no posa en risc la nostra identitat, sinó que l'enriqueix i la millora.
Illa, que també ha valorat molt positivament la seva visita de fa un mes amb el Papa Francesc per abordar la convivència a Catalunya.
Gràcies, Judit. Unes propostes que avançava a Ràdio Estel i que desgranava hores més tard. Illa ha situat entre les seves prioritats, si és president, formar un govern per sobre d'ideologies i de partits que allargui la mà i arribar a un acord de finançament amb l'Estat que permeti desplegar el consorci tributari previst per l'Estatut del 2006, Júlia.
Sí, així ho ha defensat aquest dijous a la conferència Unir i Servir al Museu Marítim de Barcelona, on el candidat del Partit Socialista ha fet una sèrie de promeses, si arriba, com deies, a la presidència de la Generalitat. Illa ha explicat quina serà la seva primera mesura si surt escollit als comicis catalans.
Si sóc president de la Generalitat de Catalunya, la primera mesura que prendré, el primer decret que aprovaré, serà un decret extraordinari per fer front a la sequera. Un decret òmnibus amb mesures a curt, mig i llarg termini per fer front a una situació de sequera que perjudica l'economia i el benestar dels catalans i de les catalanes.
Illa també ha afirmat que crearà un comissionat per a l'autogovern de Catalunya que faci una auditoria dels serveis públics els 10 últims anys.
I canviem aquesta hora de qüestió. Més de la meitat dels independentistes investigats en la causa del tsunami democràtic han marxat a viure fora d'Espanya. Recordem que el jutge hi veu terrorisme en les protestes organitzades per aquesta plataforma després de la sentència de l'1 d'octubre.
I els últims en marxar fora del país són l'activista d'Òmnium Oleguer Serra, l'activista també Jesús Rodríguez i l'empresari Josep Campmajor, que viuen ara a Suïssa, on ja hi ha la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, que ja va marxar l'any 2018. Precisament per això l'entitat Òmnium Cultural ha desplegat aquest dijous una pancarta a la terminal 1 de l'aeroport del Prat del Llobregat, on s'hi llegeix el lema en anglès: Espanya, protestar és terrorisme. Ara mateix, recordem, no hi ha ordres de detenció contra cap dels investigats pel tsunami, però sí que se'ls està començant a citar a declarar. Just aquesta setmana, precisament, l'Audiència Nacional reclamava als investigats que no són aforats, és a dir, Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg, que els facin arribar a les direccions on viuen.
I a tot plegat, l'advocat general de la Unió Europea dona la raó a l'expresident Carles Puigdemont i a Toni Comín i diu que el Parlament Europeu els havia d'haver reconegut com a eurodiputats des que van ser escollits.
El lletrat considera que la seva decisió al tribunal va fer cas omís a la sentència pel cas d'Oriol Junqueras, que reconeixia que tots ells tenien la condició d'eurodiputats des de l'elecció a les urnes. Tant Puigdemont com Comín celebren aquesta decisió.
Si es confirma els sòlids arguments de l'advocat general, estaria quedant clar que tant el Parlament Europeu com les autoritats espanyoles van vulnerar drets fonamentals dels ciutadans europeus, i és una vulneració greu.
I en cap cas, com els fets demostren, ha sigut necessari prometre cap constitució per ser eurodiputat, perquè si no, nosaltres no estaríem aquí. Per tant, la situació ja és aquesta.
Segons l'advocat general, amb la seva decisió, el Parlament Europeu va posar en qüestió els resultats electorals oficialment proclamats, tot plegat, però es tracta d'una opinió no vinculant.
I precisament el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ha assegurat que el seu executiu veu amb el màxim respecte al procediment que es tramita al Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'acte d'eurodiputat de l'expresident Carles Puigdemont. Tot i això, ha recordat que la decisió favorable a Puigdemont de l'advocat general del tribunal no tindrà efectes pràctics.
Hoy se ha conocido un paso más, que es la opinión, las conclusiones del abogado general, que son coincidentes con la jurisprudencia del TEJUE, del Tribunal Europeo, durante los últimos años. Y por eso este procedimiento, sea cual sea su resultado final, no va a tener efectos prácticos, porque la realidad es que el Parlamento Europeo, acorde al criterio del propio Tribunal Europeo, ya reconoció el acta de eurodiputado y sus efectos al señor Puigdemont, con lo cual este procedimiento, pues sea cual sea el resultado, no va a tener efectos prácticos.
Això sí, Bolaños ha esquivat una pregunta sobre la segona onada d'exiliats independentistes fruit de les imputacions, com dèiem, per terrorisme per part del jutge Manuel García Castellón i s'ha limitat a recordar que el seu govern aposta pel diàleg i també pels acords.
29 minuts i mig que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. Mentrestant, el PSOE retalla distàncies amb el Partit Popular pel que fa a la intenció de vot en el cas de les eleccions generals se celebressin avui. Ho diu el baròmetre del mes d'abril del Centre d'Investigacions Sociològiques. Concretament, la distància es redueix a un punt. Núñez Feijóo s'emportaria el 33,5% dels vots i Pedro Sánchez el 32,5%, una enquesta del CIS que es va fer entre l'1 i el 4 d'abril amb l'amnistia, el cas Coldo i els escàndols de la parella d'Isabel Díaz Ayuso sobre la taula.
Vox es manté en tercera posició amb el 10% d'estimació de vot, dues dècimes més que el març, i Sumar quart amb el 8,2%, un punt menys que en el darrer baròmetre. Per darrere seu se situa en aquest cas Podem amb el 3,1% del vot. Això són 9 dècimes més que ara fa un mes. I pel que fa als partits catalans, el CIS dibuixa un empat entre Esquerra i Junts per Catalunya amb l'1,4% dels vots a tot l'estat, de manera que els republicans perdrien 5 dècimes respecte al març i Junts en guanyaria 3.
I d'altra banda, el PSOE ha demanat la compareixença de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de l'exministre de Sanitat, Salvador Illa, i de l'exassessor de José Luis Ábalos, Coldo García, a la comissió del Congrés dels Diputats que investiga les compres d'urgència de material sanitari durant la pandèmia de la Covid-19.
I és que el grup socialista ha presentat una llista formada per 84 noms que també inclou l'actual presidenta de la Cambra Baixa Espanyola i expresidenta de les Illes, Francina Armengol, i el PP també demana, en aquest cas, la compareixença d'Illa, García i Armengol, però no la d'Ayuso, en una llista amb 67 noms que inclou bona part del gabinet de ministres de l'anterior legislatura.
I més qüestions a aquesta hora, perquè aquest dijous també s'han reunit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb bancs, promotores i sindicats per buscar solucions a l'habitatge. Carlos Bravo, secretari de Protecció Social i Polítiques Públiques de Comissions Obreres, que ha assistit a la trobada, ha exigit a l'executiu modificacions a la llei d'habitatge estatal per garantir que s'apliqui a tot arreu.
En una entrevista en aquest programa ha valorat positivament la llei, però ha avisat que té limitacions, com en el topall de preus del lloguer, que no arriba a la majoria de comunitats autònomes pel veto del Partit Popular, precisament aplicar-la.
Todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han anunciado que no la van a aplicar y, por tanto, la previsión que tenemos es que se puede declarar zonas tensionadas, como ya ha hecho Cataluña, quizás en Navarra, en el País Vasco y en Asturias. Y ese es el alcance que puede tener la aplicación de la ley de vivienda en cuanto a limitación de precios de alquiler en zonas tensionadas, en donde el gasto en alquiler supera con mucho el 30% de la renta disponible de una familia o de una persona.
Bravo també alerta que les immobiliàries no estan respectant la prohibició de no cobrar els honoraris, a més que les estan estenent més lloguers de temporada per esquivar aquesta llei. Per això Bravo demana una modificació per garantir que es desplegui la llei de l'habitatge a la seva totalitat i a tot arreu.
Precisament el govern espanyol ha anunciat aquest dijous que es citarà semestralment amb bancs, promotors immobiliaris i sindicats per fer seguiment del problema de l'habitatge.
Així ho ha explicat la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez. Aquestes trobades comptaran també amb la presència del president espanyol, Pedro Sánchez, com a mínim un cop l'any. En una roda de premsa a Madrid, Rodríguez ha remarcat els esforços que fa l'executiu per resoldre els problemes per trobar pis o casa que tenen bona part dels espanyols. Així mateix ha criticat la gentrificació, l'abús i la il·legalitat, que ha dit que porta l'expulsió de veïns de barris com Gràcia, Barcelona o Malassanya, Madrid.
I encara sobre habitatge, la consellera de Territori, Esther Capella, ha dit que la falta de pressupostos de la Generalitat impedirà iniciar la construcció aquest 2024 dels 1.700 pisos socials previstos a la ciutat de Barcelona en solars cedits per l'Ajuntament.
Segons ha dit en una entrevista que publica El País, els comptes d'aquest any preveien mobilitzar 1.200 milions d'euros per l'habitatge social, però la pròrroga pressupostària ho impedirà. L'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, li ha respost que aquesta demora és un exemple concret del que suposa no aprovar un pressupost i n'ha culpat a la poca responsabilitat dels partits que van votar en contra dels comptes del Parlament.
Ja vam advertir que no aprovar els pressupostos de la Generalitat, no votar pressupostos, té conseqüències. I en una ciutat com la ciutat de Barcelona té conseqüències concretes. vam avisar que no aprovar aquests pressupostos suposarien a l'entorn de 500 milions menys d'inversió per part de la Generalitat a la ciutat. I això es tradueix en qüestions concretes.
Mentrestant, un centenar de famílies de l'illa dels carrers Canigó, Llefià i Ausias Marc de Badalona segueixen sense poder tornar a casa després de l'esfondrament del número 9 del carrer Canigó, on van morir 3 persones el passat 6 de febrer.
La pràctica totalitat d'aquests veïns ha trobat alternatives d'habitatge, ja sigui amb recursos propis, amb l'ajuda d'amics o bé familiars, o a través del decret d'emergència municipal, precisament per mitjà del qual s'han pagat les despeses d'allotjament durant 10 setmanes a les famílies que en aquest cas ho han sol·licitat actualment. Hi havia encara 5 famílies allotjades en pensions i s'ha pogut trobar una solució més o menys estable per 4 d'elles. Una de les famílies, però, ha quedat al carrer, segons el consistori. Es tracta d'una família que, en aquest cas, no tenia documentació. La portaveu d'En Comú Podem a Badalona, i de Llauradó, ha explicat que la família afectada és una mare amb un nadó d'un any i un nen de 15 anys, i ha lamentat que el PP els ha deixat tirats mentre no poden tornar a casa seva, i ha afegit que el que estan fent és inhumà i vergonyós.
I les entitats socials continuen denunciant els problemes que molts ajuntaments posen per empadronar immigrants o persones que no tenen un domicili fix. Ara mateix a Catalunya hi ha 35 municipis que posen obstacles a l'empadronament de persones en situació d'exclusió social, tot i ser una obligació aplicar la llei del padró.
I és que les entitats critiquen la negativa d'alguns governs municipals a empadronar en domicili fictici, que és un mecanisme previst a la normativa que, segons indiquen, pot donar resposta a persones que viuen en habitacions rellogades, en locals sense cèl·lula d'habitabilitat, o bé al carrer. Lluís Puigdemont, membre d'Entitats Catalanes d'Acció Social, no descarta portar els ajuntaments davant la justícia.
No és una via que hagin posat al damunt de la taula, a la carpeta oberta, però sí que l'hem posat al damunt de la taula, diguent, volent, el tema de dir, de moment, anem a ser propositius, anem a ser pedagògics, anem a ser dialogants, anem a mediar, anem a recordar, per si no ho saben les administracions locals, quin és el seu paper que han de jugar amb el tema del padró, no?
Des de casa asseguren que ara com ara Barcelona és l'única ciutat que aplica de forma generalitzada l'empadronament en domicili fictici, almenys entre els municipis que conformen l'àrea metropolitana.
I encara a aquesta hora us expliquem que finalment l'Ajuntament de Foixà, al Baix Empordà, ha suspès la llicència d'activitat de la Casa de Colònies que el govern de la Generalitat pretenia habilitar com a centre de menors no acompanyats.
Així es reflecteix en una publicació que el consistori ha penjat a la web de l'Ajuntament, on s'especifica que la suspensió inclou també qualsevol activitat que tingui a veure amb el lleure o de l'àmbit cultural a totes les edificacions del municipi. Així doncs, a través d'aquesta decisió de l'Ajuntament de Foixà, no es podran fer activitats a la casa per un període d'un any. A l'habitatge situat a la plaça de l'Església, estava previst que en breu s'instal·lessin una vintena de menors no acompanyats sota la tutela de la DGAI. Aquest dilluns mateix, el consistori va celebrar un ple on hi van assistir un centenar de veïns dels tres nuclis habitats de Foixà i on va tirar endavant la proposta d'oposar-se que la Casa de Colònies esdevingués un centre de menors no acompanyats. Entre els arguments que esgrimia l'Ajuntament, amb el suport també de la majoria de veïns, i el fet que Foixà no pot acollir amb garanties aquests menors d'edat, en tant que es tracta d'un poble sense serveis, transport públic ni tampoc teixit comercial.
D'altra banda, aquest dijous hem sabut que 65 dels 69 bolivians retinguts en un creuer al port de Barcelona, perquè tenien un visat fals, seran deportats al seu país.
Alguns d'ells van presentar peticions d'asil, però finalment no s'han acceptat. Aquest dijous, com deies, la gran majoria han agafat un avió cap a Bolívia, excepte una família, que en aquest cas es quedarà a viure a Girona. Els pares resideixen a Catalunya i un d'ells té nacionalitat espanyola.
I encara a la capital catalana, la majoria de partits del ple de l'Ajuntament estan a favor de reformar el Codi Penal per lluitar contra els delinqüents multireincidents, sobretot els que cometen furts i robatoris amb violència o intimidació.
Així ho han dit durant la primera sessió de la Comissió d'Estudis sobre la Multireincidència. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha recordat diverses xifres sobre delinqüència a la capital, i tots els grups, menys els comuns, que no s'hi han pronunciat, han estat d'acord en dir que l'última reforma penal sobre la matèria ha estat un nyap i un fracàs.
Com a Ajuntament de Barcelona ens hem sentit molt sols a l'hora de lluitar per modificar algunes de les dinàmiques que es produeixen. L'alcalde de Barcelona i jo mateix ens hem entrevistat mantes vegades amb els responsables del Ministeri de l'Interior i del Ministeri de Justícia. Hem impulsat les propostes de modificacions legislatives. Està claríssim de que la modificació del Codi Penal en temes de reincidència ha sigut un fracàs. Fracàs absolut, no ha servit per res.
Per això Albert Batlle ha dit que pressionaran per reformar de nou la llei penal.
I també a Barcelona, les treballadores de les escoles Bressol exigeixen baixar les ràtios per cada educadora per poder atendre en bones condicions els nens i nenes. Aquesta és la principal reclamació que han fet des de la plataforma Dignitat 03, que aquest dijous ha denunciat les condicions de precarietat en les que treballen.
Una de les portaveus, Càtia Miguel, ha manifestat que les ràtios són abusives i també desmesurades. També han rebutjat les externalitzacions i han reclamat que es reconegui i estabilitzi la feina de les educadores de suport.
La primera cosa que necessiten els nostres fills i filles, que són molt poquetes, no necessiten gaires coses, és mans. Mans que els sostinguin, mans que els abracin, mans que els caminin al bolquer, que els facin dormir, perquè són bebès en molts casos. No saben dormir sols, no saben canviar-se la roba, no saben canviar-se el bolquer. Aleshores necessitem mans que els acompanyin en tot aquest procés.
I per tot plegat han exigit una taula de diàleg amb els partits polítics per impulsar les mesures legislatives necessàries que millorin tota aquesta situació.
I l'oferta de cursos de català per a estudiants de fora dels territoris de llengua catalana que volen fer estades a universitats de Catalunya s'amplia aquest any i es podran fer a 20 universitats europees i una de Xile.
Aquesta tipologia de cursos amb un increment de 8 universitats respecte al curs passat és una iniciativa conjunta del Departament de Recerca i Universitats i també de l'Institut Ramon Llull per fomentar l'aprenentatge del català en els països d'origen d'aquests estudiants de mobilitat que preveuen fer una estada en alguna de les 12 universitats catalanes. Es poden fer aquests cursos en universitats d'Espanya, però també d'Alemanya, França, Itàlia, Polònia, Portugal, el Regne Unit, Sèrbia i Xile. Tots els cursos són en format presencial i semipresencial, intensius, gratuïts i corresponen al nivell inicial A1 d'aprenentatge i tenen una durada de 30 hores. El curs passat, prop de 200 estudiants de mobilitat van aprendre català precisament gràcies a aquests cursos, una xifra que s'espera que s'incrementi significativament aquest any.
I també us expliquem que un dia com avui els Mossos d'Esquadra han tancat la investigació per la presència de suposades càmeres als vestidors del camp de futbol municipal de Palau-Solità i Plegamans.
No hi han apreciat cap fet delictiu, donat que no s'ha acreditat que si enregistressin imatges. El passat mes de febrer, el Futbol Club Palau-Solità i Plegamans va denunciar als Mossos la presència en 4 vestidors dels dispositius, sensors de moviment amb càmeres que només funcionaven quan l'alarma del recinte, en aquest cas, estava operativa. El club va activar el protocol de violència sexual de la Federació Catalana de futbol, però l'Ajuntament va assegurar que els dispositius hi són des del 2011 i que el club anirà coneixent.
I finalment, en cultura, us destaquem que l'Oreja de Van Gogh, Álvaro de Luna, els Amics de les Arts, Alfred García, Ginestar i el Pol Petit seran els caps de cartell de la 4ª edició del Festival Vallviva de la Garrotxa.
L'esdeveniment encara la nova edició, ampliant un dia més la seva programació, que se celebrarà del 10 al 14 de juliol. L'Escol Jovany, Cal Enric i Miramar tornaran a oferir menús exclusius d'estrella Michelin. I com a novetat, s'obrirà un nou espai dedicat a la cuina d'autor, en aquest cas amb la presència del grup Quinzous i l'Equilibri. La 4ª edició, a més, manté el compromís de destinar els beneficis per la investigació de malalties oncològiques a la Vall d'Hebron.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
La caravana.
Va, 2 minuts i mig, ja arribem a 9:15 del matí. Obrim plana esportiva. Xavi Toscano, bon dia de nou.
Bon dia.
Després de la victòria contra el PSG, el partit d'anada dels quarts de final de la Champions, el Barça pensa ja en la Lliga i ja prepara el partit de demà contra el Cádiz.
Sí, un partit que els de Xavi Hernández necessiten guanyar per seguir consolidant-se a la segona posició i per no allunyar-se tampoc del Real Madrid, que és el líder de primera amb 8 punts d'avantatge. Aquest matí es veuran, es tornen a entrenar-se a la ciutat esportiva per preparar aquest duel i després al migdia Xavi donarà detalls de com l'afronten. S'espera que després del partit de dimecres a París i amb vistes del partit de tornada de dimarts que ve, alguns jugadors puguin descansar, com per exemple pot cobrir-se Lamine Yamal o Robert Lewandowski. Qui també té un duel transcendental aquest cap de setmana és el Girona, que visita també demà, però a les 2 del migdia, l'Atlético de Madrid. És un partit vital contra un rival directe per tal que els gironins puguin certificar el fet de jugar a la Champions l'any que ve. Ara mateix el Girona és tercer amb 65 punts, mentre que els matalassers són quarts amb 58. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, avisa del perill del rival.
És el millor equip a casa i ahir va fer un partidàs també. No, és un partit molt difícil, molt complicat, ja ho sabem, però també penso que nosaltres som un equip que juga bé, que fa les coses molt bé i tenim la sensació que podem fer un partidàs al Metropolitano i...
Víctor Sigankov és dubte fins a última hora per jugar aquest partit perquè pateix una lesió al sòlic i ja sabem que no hi serà Ivan Martín per sanció i, en canvi, Toni Villa tornarà a una convocatòria del Girona després de pràcticament un any fora del terreny de joc.
I partit també determinant a la segona divisió, l'Espanyol visita Butarque en un superduel contra el Leganés per buscar l'ascens a primera.
Primer i segon classificat es veuen les cares avui a 8:45 del vespre, una oportunitat d'or pels perigos per col·locar-se en cas que guanyin a només un punt dels madrilenys. El tècnic Manolo González ha parlat així sobre la importància del partit.
Moralment seria molt important per nosaltres guanyar demà a Leganés pel tipus de partit que és, pel rival i la dificultat que té el partit, òbviament. També perquè ens podíem apropar a la classificació, llavors és un partit important, no transcendent perquè queda un calendari exigent, òbviament, i queda molts partits i al final ja es veu que guanyar qualsevol rival d'aquesta lliga és complicat, però és un partit important tant per ells com per nosaltres.
L'Espanyol haurà d'afrontar amb les baixes de Guado i Puado per sanció aquest partit i el dubte de Keita Balde que té molèsties. Manolo González, tècnic de l'Espanyol, encara no coneix la derrota des que és entrenador dels Pericos. Des dels quatre equips que ha dirigit, dels quatre partits que ha dirigit, dos han acabat en victòria i els altres dos en empat.
I per cert, Pedro Rocha, que serà el nou president de la Federació Espanyola de Futbol.
És virtualment el president, ja que és l'únic candidat que ha aconseguit els avals necessaris. L'expresident de la comissió gestora ha presentat davant la comissió electoral un total de 107 avals. Els altres noms que opten a la presidència, la catalana Eva Parera i el periodista Carlos Herrera, no han aconseguit superar la barrera dels 21 suports necessaris.
Mentrestant, aquest dijous, més d'un milió de persones han celebrat el títol de Copa del Rei guanyat dissabte passat per l'Atlético de Bilbao.
La plantilla ha sortit a celebrar-ho tradicionalment per la Ria de Bilbao amb la tradicional gabarra que feia 40 anys que no sortia els mateixos que està l'Atlètic sense guanyar un títol. El vespre d'ahir va ser una autèntica festa. Bilbao i Vizcaya es van tenyir de samarretes blanquivermelles fins a la capital del País Basc i van arribar autocars de tots els punts de la comunitat autònoma d'aficionats des de Vitoria, també, però també una desena des de Madrid. En aquesta celebració per sèrie va participar el jugador del Barça, Íñigo Martínez, exjugador de l'Atlètic de Bilbao, que va seguir la rua per la Ria amb el seu iot privat.
I en bàsquet, el Barça juga avui a Lió contra l'Asvel Bàsquet en l'últim partit de la fase regular de l'Eurolliga.
Els catalans ja saben que acabaran la fase regular de la competició en la quarta posició després de les victòries aquest dijous del Panathinaikos i el Mónaco. Els agrimaus, per tant, s'enfrontaran al play-off dels quarts de final al guanyador del partit que també jugaran avui l'Olympiacos i el Fenerbahçe. Roger Grimau és l'entrenador del Barça.
No, el partido es normal, mañana el partido es normal, plantearlo como hemos planteado exactamente los 33 partidos anteriores y a por todas. Es que creo que no nos podemos permitir el hecho de bajar o de relajarnos.
Grima no tindrà disponible avui a Vilian Hernán Gómez. El jugador no ha viatjat fins a Lió a causa d'unes molèsties al genoll dret. El jugador, per tant, també s'ha de dubtar per diumenge pel partit contra el Girona a la Lliga.
I en motor, avui arrenca el Gran Premi de les Amèriques de motociclisme, la tercera cursa de l'any.
Des d'upar els pilots, ja que trobaran el circuit d'Austin un dels traçats més llargs i exigents de tot el campionat mundial. De moment, les tres categories de la competició estan dominades pels pilots espanyols, amb Jorge Martín liderant la categoria reina de MotoGP, Aaron Canet al Moto2 i Daniel Olgado, que lidera Moto3. Marc Márquez torna a competir en un dels seus circuits predilectes i ha parlat de quines creu que seran les seves opcions a Austin perquè correrà per darrer cop amb Ducati.
Bueno, soy consciente de que es uno de los circuitos que históricamente y por el tema de trazado pues se me adapta mejor. Veremos si podemos conseguir el primer podio, sería un primer podio en la carrera larga, no en la sprint. Sería un objetivo que firmaría ahora mismo.
Els entrenaments lliures d'aquest Gran Premi de MotoGP ja comencen aquesta tarda a 6:45, hora catalana, mentre que a les 10 tindrà lloc la segona tanda d'entrenaments.
Mentrestant, el pilot de Fórmula 1, Fernando Alonso, ha arribat a un acord per renovar la seva escuderia, Aston Martin, almenys fins al 2026.
L'asturià que competeix per segon any amb aquest equip ha arribat a un acord multianual que l'unirà, almenys com dèiem, fins al 2026 amb l'escuderia de Silverstone. El doble campió mundial, amb 32 victòries i 106 podis, ocupa ara mateix la 8a plaça del Mundial de Fórmula 1.
I en tenis, Novak Djokovic, que buscarà avui el bitllet per semifinals del Masters 1000 de Monte Carlo contra l'australià Alex de Minaur.
Tot plegat després de vèncer ahir en 2-7, 7-5 i 6-3 a l'italià Lorenzo Muzzetti. Un partit que el número 1 mundial va haver de remuntar després que el seu rival, Muzzetti, li trenqués el servei només començar el partit.
I per acabar, la selecció espanyola femenina d'handbol ha començat amb bon peu al preolímpic després d'imposar-se amb contundència per 21-31 a República Txeca.
D'aquesta manera encarrilen ja les espanyoles la classificació per ser als Jocs de París d'aquest d'estiu. Encara els queden dos partits més. Avui s'enfronten a l'Argentina, rival complicadíssim, i el diumenge als Països Baixos. I sense marxar de les pistes, un apunt més per acabar. El Barça d'hoquei patins es queda sense plaça per a la Final Four de la Champions en no poder remuntar aquesta nit a l'Sporting, que a l'anada els va guanyar 4-1 en el partit jugat ahir al Palau. Els blaugranes van guanyar 5-4, resultat insuficient, per tant, per capgirar l'eliminatòria.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Pràcticament 11 minuts i arribem a les 9 del matí. Abans, que ara ve.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Judit Vallès, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Olga Giró, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Joan.
Va, Judit, què ens expliques avui a la Caravana?
Mira, avui us vull portar la polèmica que s'ha generat amb el vídeo de Neymar. No sé si l'heu vist vosaltres.
No.
No.
Bueno, pels oients i per vosaltres que no l'heu vist, us explico el que ha passat. O sigui, és un vídeo on surt en Neymar amb la seva dona, la Bruna Biancardi, on celebra l'aniversari de 6 mesos de la seva petita, de la seva filla petita, la Maybe. Uh-huh. Maybe, crec que es diu.
Sí.
Sí.
Potser...
Segurament. No, perquè és Mavie, però no sabia com es...
Maybe.
Maybe. Maybe. En fi, una filla que, per cert, té un compte propi d'Instagram, té gairebé 400.000 seguidors.
La filla de, la de mig filla, any, eh? O sigui,
en
mig any
ja té 400.000 seguidors.
Però
imagina't.
Això no estava prohibit per la mateixa xarxa social? Que menors tinguessin... compte propi?
Sí, suposo. Hauria, saps què fan? Entre comentes menors, posa amb compte d'Instagram, en aquest cas, dirigit, o que al darrere hi ha adults. Tots ho posen, saps? O sigui, I llavors sí. No poden dir res.
En fi, el debat de, sí, de mostrar els nens petits a les xarxes socials és un debat llarguíssim. Podríem estar molta estona parlant d'això. Mm-hmm. Però bé, no és el que ha passat. El que ha passat és que al vídeo surten els pares i la filla cantant... La filla no canta perquè té 6 mesos, però els pares cantant la cançó d'aniversari estan asseguts a la taula i en Neymar té al costat un mòbil encès i en un moment del vídeo es veu que mira el mòbil, fa un moviment a la pantalla, no? Com que toca la pantalla mira un moment el mòbil, toca la pantalla i després continua cantant la cançó. Clar, jo quan vaig veure el vídeo no sabia... que el que sortia a la pantalla resulta que és una partida de pòquer. O sigui, el pare està celebrant l'aniversari de la seva filla de 6 mesos mentre té la partida de pòquer al costat i llavors està per ella, fa la partida de pòquer i torna a estar per la filla. En fi...
No és l'únic que ho fa, eh? Ni de bon tros.
No. És una llàstima, tot plegat, vull dir... A mi em sap greu.
Sí, òbviament.
Gerard Piqué, tothom sap que és un gran aficionat de les partides de pòquer.
Ja, però clar, el fet és que, o sigui, ho fa mentre estan en un moment que estan cantant la cançó d'aniversari, dius, tio, espera't una mica, no?
Sí.
Ha rebut un allau de crítiques, òbviament, per la desatenció del futbolista cap a la seva filla i la poca motivació, també, per cantar la cançó d'aniversari amb ella.
Clar, que és un moment cantar. Vull dir, al final, jo crec que hi ha moments que s'han de respectar, no? I un d'ells és quan algú canta l'aniversari feliç. Inclús quan estàs a un restaurant et gires per cantar l'aniversari feliç a l'altra taula, no?
Ja sabem el que fa el Magiro als restaurants.
No, m'han de respectar aquests moments. Jo, si l'hagués vist en Neymar, li hagués pres el mòbil i li hagués dit mal educat.
I, a més, que ho gravin i ho pengin a xarxes, dius... Home, una mica d'ull, una mica d'ull.
No, molt lleig.
En fi, moltes crítiques ha rebut per aquest vídeo. I ara us vull portar una altra polèmica, però totalment diferent, perquè és d'Inditex i d'H&M, perquè ha sortit una investigació que qüestiona que el cotó que fan servir per algunes peces que diuen que és sostenible, realment aquest cotó no ho és.
Ala.
Sí, no sé si ho heu vist mai, que aquestes botigues cada cop... Hi ha com més productes amb etiquetes verdes que posen que les peces són sostenibles o són reutilitzades.
Sí. Ja, a banda te les cobren més cares. O sigui,
exacte, sí, sí.
Que juguen a la inversa, és a dir, tu com a consumidor sí que és cert que si tens una mica de sentit crític, no? Doncs també voldràs comprar doncs, com més sostenible millor, no comprar tant fast fashion, i sí que és cert que botigues grans, multinacionals, cada vegada doncs, trobes etiquetes verdes o sostenibles o 100% cotó reciclat, qualitat, i també el que és cert és que tot això t'ho venen més car. I si ara em dius que no és cotó 100% reciclat, dic, ja n'hi ha prou de jugar amb els consumidors.
Doncs,
eh?
Efectivament, Olma, perquè una empresa que es diu Earthside ho ha estat investigant i assegura que aquestes marques realment estan fent servir materials provenients de la deforestació il·legal, la violència, l'acaparament de terres i la corrupció al Brasil.
Mira, 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 mira.
Em sembla, és que de debò, és com... A sobre que movents com una cosa doncs, molt millor, de sostenible, de verda, no sé
sí,
què...
Sí, sí, és totalment...
És car, a sobre és fals.
Sí, 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 sí. L'organització ha estat investigant, diu que en aquell país hi ha comunitats locals que han vist com grans agroindústries i els han robat les terres amb violència per poder conrear aquest cotó que després es faria servir per a aquestes empreses. En teoria, aquest cotó està garantit com a ètic per un sistema de certificació de cotó que es diu Better Cotton. Clar, les empreses es defensen assenyalant que la companyia encarregada de certificar l'origen d'aquest cotó és la culpable, no?, que hi hagi això, però també et dic que empreses com Inditex i H&M no tinguin cap mena de control sobre això, em sembla, si més no...
A veure, és rentar-se les mans.
Sí,
vull dir
totalment.
Que tu, com gran multinacional que toques tots els cables possibles, vull dir que el teu poder és absolut, no em pots dir ni justificar que una cosa està mal etiquetada no per culpa teva i que tu no ho saps, sinó que és per culpa del distribuïdor, del... ara no sé què has dit, però per culpa d'un altre.
Sí, 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 totalment. Hem de pensar que Better Cotton és el programa de sostenibilitat del cotó més gran del món i en teoria té un equip d'auditors enorme que analitzen si compleixen uns mínims pel que fa a la protecció del medi ambient i les condicions laborals en l'obtenció del cotó. Total, que al final s'estan acusant mútuament. En teoria, l'empresa Better Cotton ha dit que contractaria una auditoria independent per avaluar exactament què és el que ha passat, però tampoc no ha volgut fer declaracions i no hi ha rastre de que hagi contractat aquesta auditoria externa. Això sí, moltes ONGs han denunciat el fracàs d'aquestes empreses a l'hora de controlar l'origen de les seves matèries primeres, però Inditex i H&M tampoc han acceptat les seves responsabilitats i diuen que, bàsicament, no poden controlar-ho tot.
Sí, clar, no?
Amb tants diners que tenen, no poden controlar-ho tot. Bé, en fi, jo no m'ho crec. Jo no m'ho crec i crec que a aquestes empreses els és igual fer un greenwashing com una casa.
Ara, ara.
I que... Si voleu comprar sostenible, també et dic...
Aneu a marques sostenibles.
Aneu a marques sostenibles, sí. No aneu a aquestes marques perquè no se sap ben bé què hi ha al darrere.
És així, és així. Anem a la musiqueta?
Anem a la musiqueta. És un dels nous temes del grup Poques Grasses.
Bravo, estic supercontenta. És un disc meravellós.
Van forts, eh?
Sí, van bastant forts, la veritat.
Ho petaran molt.
Són 11 temes que han tret, un disc que han tret després de 3 anys sense treure quasi res. Es diu Fruit del Deliri i és el seu 6è disc. Llavors, per primer cop, aquest disc d'Oques Grasses no té instruments de vent. No sé si us hi heu fixat. Que ells sempre utilitzaven bastant aquest recurs.
Molt, molt, molt típic d'Oques Grasses.
Totalment. Doncs han canviat totalment els instruments de ment per sintetitzadors i samplers, que s'ha dit que ara està bastant més de moda i ho fan molts grups. Tot i això sí que és cert que mantenen la seva essència, sobretot per la veu del cantant, que és inconfusible, en Josep Montero. I això, el disc nou també inclou col·laboracions amb algunes de les veus de moda de la música en català, com ara la Julieta, Figaflowers i Al·lèrgiques al Pol·len.
Per cert, Radio Estel, els ha tingut tots els col·laboradors de Grasses, han passat per Radio Estel. Ara ho estava mirant, dic, a veure qui hi ha. Dic,
tots.
I, de fet, la que hem escoltat ara al principi és la cançó on col·labora la Julieta, que es diu Com el dia i la nit. Concerts. Ja tenen bastants concerts programats, us anuncio alguns per si us interessa anar... Agafeu l'agenda i apunteu. Començaran aquesta gira a Tarragona el 20 d'abril i el 27 faran parada al Festival Estrenes de Girona.
Bravo.
Després, el 25 de maig, actuaran a la plaça de Bous a València dins del Pirata Beach Fest. El 1 de juny tocaran el Sense Nom Festival de Palma, el 14 passaran pel Cabró Rock de Vic i el 22 al Calafell Beach Festival.
Una pregunta... No hi és, no, Barcelona, no, tot el que acabes de dir.
No, de moment encara no.
De moment.
De moment. Jo crec que alguna cosa anunciaran, eh?
Sí, dir que no em sembla malament que comencin a fer coses fora de Barcelona. Cada cop estic més a favor.
I
després és un rotllo haver de desplaçar-te, però per la gent que no és de Barcelona... Ja
ah, no, espera't. Ara que ho veig, al juliol sí que actuaran el 13 de juliol al Festival Cruïlla de Barcelona.
Ah.
Sí, sí. I, de fet, abans també hauran actuat al Canet Rock, que ja hi han actuat altres vegades, i més tard, el 27 de juliol, passaran per l'Empordà Music Festival.
A on?
A la Bisbal de l'Empordà. Ah. Mm-hmm.
Això és el Baix Empordà. Seria millor si fos l'alt, però...
I el 4 d'agost, el Festival Sons del Món de Roses.
A l'Empordà.
Això sí que et
això queda és a més a prop,
Olmo. Sí, sí. I ja està. Sí que han anunciat un concert per més tard, el 4 d'octubre, que actuaran a Madrid, en un escenari que encara no se sap. I si els voleu escoltar, ja ho sabeu, el nou disc està a l'Spoti i també hi ha a la venda.
A l'Spoti, eh?
A l'Spotify.
Sonen molt bé, de debò. M'agraden molt les cançons d'aquest nou disc, que és el seu àlbum més innovador, amb què han jugat amb més sons, com deies, que han deixat enrere els instruments de vent. Sona una mica diferent Oques Grasses, però continua sent Oques Grasses.
S'han amenalitzat.
Sí, una mica.
Exacte.
La veritat és que sí.
Doncs vinga, va, que acabem amb Oques Grasses.
És tot cosa del temps, nosaltres no triem, no hi ha paraules pel que ens fem. Vent, una sensació de vent, descalça dins l'hivern, som la calor que eixampla el cel.